Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 70. Dies de Vuelta, de Giro i de Tour. Sí, ho heu sentit bé. Avui conversarem amb la directora del Tour de França femení. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
...6,9% de media, con rampas máximas del 15%. Ojo a lo que nos espera en esta ascensión, y yo estoy muy expectante de ver qué corredoras tenemos en las mejores posiciones de la carrera.
Pirelli attacks and Annemiek van Vleuten loses contact because Vollering is latched onto the wheel of the Italian.
She's trying to give absolutely everything here to try and keep this red jersey.
Todo lo que tiene de mi Vollering, soñando con no solo poner su nombre en esta cima de los lagos de Covadonga, porque va a ser la primera ganadora de la historia en esta cima, en la vuelta, sino que ahora mira el crono, quiere saber si la ventaja es suficiente para ganar la vuelta. Aparece entre la niebla, retorciéndose a Annemiek van Vleuten, que va a salvar por cuestión de segundos la vuelta.
Sta arrivando con una furia impressionante direttamente da un pianeta che ancora non ha nome, con l'elmetto stile Guerre Stellari. Andrà a sgretolare il tempo di un pur bravissimo João Almeida, che dice: beh, che cosa ci posso fare, perché il campione del mondo va a mettersi la prima maglia rosa, la prima corona rosa di questo Giro 106 abbagliante.
55.2 la velocità.
Right in the middle, the pink jersey, Remco Evenepoel looking relaxed, perfectly positioned. Big switch out, the crash.
There we go, they're down on the right-hand side, down, and it's just before that moment.
Oh,
and there's a
carnage.
Lot of riders held back here. There's going to be huge time losses in the general classification as well.
Puntare anche Pedersen, Matthews fino in fondo, Matthews fino in fondo. La porta a casa, MM, Magic Michael, vince a Melfi.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Bé, en aquest resum sonor, principalment hem trepitjat tres escenaris, tot i aquesta passió final del Giro d'Itàlia tan habitual. D'entrada hem començat passant per la Trobro León, que es va disputar aquest passat cap de setmana. La Trobro és una clàssica, a mi em té enamorat des de fa molts anys. A més, una cursa amb una història molt singular al darrere, aquesta clàssica que es disputa per la Bretanya francesa, que va néixer darrere la figura de Jean-Paul Meloué. Alguna vegada he parlat amb ell, un home realment molt especial. Vinculada a la llengua bretona i a les escoles on s'ensenya amb llengua bretona, les diuen, on fa una pila d'anys passant per problemes econòmics greus, i Meloué, que portava els seus fills en una d'aquestes escoles, buscant solucions, buscant alternatives, va decidir idear, crear una cursa ciclista que fos diferent. I aquí sentíem aquest públic cridant, passaven els ciclistes per un dels Ribinú. Els Ribinú són aquests trams de terra, molt abans que aparegués l'Estrada Bianca, que ara tots coneixem, molt abans que les grans voltes incorporessin trams d'esterrato en algunes de les seves etapes, ja existia la Trobro León, on Ell s'emmirallava una miqueta amb la Paris-Roubaix, però en comptes de pavé, de llambordes, a la zona de la Bretanya no en té, i va incorporar aquests trams de terra. És realment preciosa aquesta cursa, és èpica, sempre amb la costa atlàntica allà a tocar, amb vent, amb l'aigua que arriba esquitxada de la costa, i sobretot, insisteixo, amb aquests ribinú. Ell ho va fer per recaptar diners per ajudar les D1, i aquesta cursa que s'ha anat fent gran, properament ja l'adquirirà ASO, i ha anat pujant de nivell. De fet, l'últim vencedor, que cap de setmana va ser Giacomo Nizzolo, que es van portar aquesta Trobro León. Hem continuat amb la Vuelta femenina, amb l'etapa en final als llacs, als Lagos de Covadonga, amb victòria de Demi Vollering, que segurament ha estat la més forta d'aquesta Vuelta, però no l'ha guanyat, perquè la més llesta ha estat Annemiek van Vleuten. Sempre recordarem la penúltima etapa, aquell moment a l'inici en què Vollering s'atura a fer les seves necessitats, l'etapa del pipí, podríem dir, perquè Vollering... I aquí hi ha dos criteris o dos arguments o dues explicacions diferents. El seu equip, Les D-Works, diu que Vollering s'atura a fer pipí, que les corredores del Movistar la veuen i a partir d'aquí acceleren el ritme. Des del Movistar diuen que no, que ells això ja ho tenien estudiat abans de sortir, que coneixien bé l'etapa, que a més sempre llancen un cotxe per davant, en aquest cas amb Roelants, que comprova si hi ha alguna incidència d'última hora, com pica el vent, i que va veure que en un pont el vent picava de forma lateral i que just després picava de cul, que per tant era un escenari ideal per intentar provocar ventalls, i que això és el que van fer, que van seguir les instruccions, el que tenien preparat i després reforçat abans de la cursa i després amb el que van veure. Doncs bé, en qualsevol cas, jo crec que aquí les D-Works han pecat una mica de passarelles i que van veure com se'ls escapava la cursa, malgrat l'esforç enorme de Foller l'últim dia amb la pujada als Lagos i la resistència heroica d'Annemiek van Vleuten. I hem continuat amb el Giro d'Itàlia, amb un gran nom per arrencar el de Remco Evenepoel. Esperem el duel entre ell i Primo Roglic, però de moment qui ha picat primer és Evenepoel, el belga, amb la victòria a la crono inicial. Bé, ens hi posem amb l'anàlisi que em fa de tot plegat el Fletxa. Avui, principalment amb Vuelta i Giro, amb Giro i Vuelta. Després ja vindrà el Tour amb aquesta entrevista a Marion Rus, la directora del Tour femení. Va, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Fletxa, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda, Isaac. Doncs gaudint del Giro ja, no? Estem a ple primera gran volta de l'any.
Sí, la veritat és que ens hi hem d'anar acostumant, eh? Ara ja són dies o èpoques en què anem intercanviant el mallot vermell de la Vuelta amb el rosa del Giro, perquè, clar, al tenir les dues versions de les curses, aquesta bona notícia de tenir aquesta Vuelta consolidada ara amb 7 etapes, i de tenir el Giro, que d'entrada, bé, aquest Giro amb Evenepoel, que ha sigut el que ha picat primer, eh? No sé si tu ets partidari de sempre que es pugui picar primer i després ja veurem com van les coses, o primer d'entrada guardar una mica de forces.
Bah, depèn molt de l'estat de forma i de l'acció de cadascú. És molt personal, eh? Jo crec que quan... Mira, el Evenepoel va guanyar la Vuelta l'any passat, això, picant al principi i fer una cursa dura al principi. Veurem aquesta primera setmana, no?, amb aquests dos finals anals de Lago Lacheno i del Gran Sasso. Sobretot això, o sigui, el Renko vol aprofitar. També crec que hi ha una crono molt llarga aquest final de setmana, o sigui...
Sí, 35 quilòmetres.
Clar, al final, si tu arribes molt fort, com ha arribat el Renko, això ho has d'aprofitar, i ho fas de dues maneres. Una, traient tu el profit a les arribades en alt i fent la cursa dura. Perquè si tu fas la cursa dura, això juga al teu favor, 100%. I perquè, bueno, agafes amb més febles als altres, bueno, és una carrera de 3 setmanes, doncs llavors, clar, si tu a la primera part de la setmana estàs per davant amb més condició física, ho has d'aprofitar amb aquests dos objectius, no? I després, bueno, ja veurem. Però està clar que quan ja tens l'estat de forma ja està bo, l'has d'aprofitar. Si no ho tens, bueno, que no passi res o que passi el menys possible, ja aprofitaré l'última setmana. Molta gent diu que aquest Giro s'ho jugarà tot a l'última setmana. Però, bueno, aviam com arribes. També a l'última, si abans ja t'ho han posat molt, molt difícil. És que, clar, és... Però això és el maco, que és una volta de 3 setmanes. 3 setmanes és molt de temps en l'estat de forma esportista. Per això passa el que passa normalment, eh?
Clar,
i veiem el que veiem.
Sí, sí. A tu et va sorprendre els resultats de la crono? I potser no tant per Evenepoel, sinó per Roglic, que va quedar un puntet enrere.
Roglic. Ah, totalment d'acord. No, de fet, tot sovint el van enfocar a la televisió. Ostres, quina cadència més baixa, no?, que portava el Roglic. I va contrastar molt amb... Bueno, se'l veia com molt, molt atrencat. No se'l veia gaire còmode, no? I després, clar, el temps ho reflectia, que no... Per un Roglic no va ser una crono bona. No va ser un dia bo, va ser un dia molt dolent, jo diria.
Clar, semblava abans de començar aquest giro que eren els dos grans favorits i gairebé únics favorits. És cert també que Roglic aquestes últimes setmanes ha vist com alguns companys d'equip eren baixa per culpa de la Covid, també amb caigudes, que ha hagut de canviar gairebé mig equip. Això suposo que amb tan poc marge de reacció també t'acaba afectant, no?, d'alguna manera.
Bueno, és una prova individual, tampoc t'ha afectat gaire, honestament. No, a nivell... tu fas la teva feina i és la primera etapa. I canvien els corredors, després sí, que poder els dies de muntanya, però, ostres, és que mira, ha canviat l'ambient. Però, vaja, no ho sé. Jo crec que en aquest sentit no és excusa, eh? Per mi no ho és.
Ja. No, pensava més en la qüestió mental, que tu tens ja visualitzat un giro amb uns companys, amb qui suposo que has fet part de preparació prèvia, però vaja, potser no.
Bueno, no, aviam, si em dius més endavant, sí, però la primera etapa i primera crono,
ja. No sé. No, clar.
Jo crec que no. Més endavant, dius, ostres, mira, que al final el grup no és el que tenia i no està tan còmode, o sí, o... Però el primer dia, ostres, no. No, jo crec que no, que és massa... S'ha de buscar en un altre lloc, la veritat, el motiu.
Bé. Veurem com avança aquesta primera setmana. Com deies tu, la Gola Txeno aquest dimarts, a finals de setmana el Gran Sasso, aquesta crono llarga de 35 quilòmetres. La setmana que ve hi posarem ordre, tot això ho analitzarem i ja posarem la mirada en els dies que venen. Aquests dies, ho dèiem a l'inici, hem viscut una altra gran prova, la Vuelta Femenina, amb Victoria van Vleuten, en què semblava mitja setmana que Vollering se l'emportaria gairebé de carrer, però déu-n'hi-do, com ha acabat.
Sí, mira, sempre parlàvem dels programes d'abans, no?, d'aquest domini de Leslie Ward, que, ostres, que dominaven massa, i fixa't com al final, mira, Movistar va aprofitar d'una banda el saber fer, no?, aquest ofici, de dir, ostres, espera que aquí pogués un lloc bo, o també, com se'ls criticava, no?, ostres, poder una miqueta desoners, no?, atacar en un moment on estava fent el pipí. Aviam, al final són dues versions, però jo crec que és una miqueta... Al final va haver un error i de Leslie Ward i sempre diem el mateix, sí, són equips molt dominadors, però cometen errors. Llavors tu, com a adversari, si ets capaç de veure'l i aprofitar-ho, en pots treure amb un profit. Després, bueno, el Van Vleuten, que va ser un final agònic a Lagos de Covadonga, o sigui, va estar maquíssim, de veritat, la bola mirant-se i el temps, plorant, va ser molt emotiu. O sigui, m'agrada molt la cita femenina en aquest sentit, perquè dona un espectacle boníssim.
Tu t'esperaves que guanyés Van Vleuten? Perquè, sobretot amb la primavera que hem viscut, la vèiem ja potser una miqueta enrere i semblava que el seu temps ja havia passat, però com ha reaccionat, com ha ressuscitat?
Sí, aviam, esperar-te és difícil. Sobretot quan veus el domini d'Àlex Dibros, no, el normal és pensar que no, però clar, coneixent la corredora i com és i que mai es rendeix, home, és una possibilitat i aquestes possibilitats, la veritat és que les he vingut a aprofitar.
Fantàstic. Doncs aquesta és la valoració de la Vuelta Femenina que s'ha emportat enemic Van Vleuten, que ja en suma 4 de consecutives de grans voltes, i d'aquest giro que segueix avançant, que ha arrencat amb Evenepoel dominant, amb Roglic una miqueta per sota de les expectatives, i que ho anirem analitzant aquí. Aquests dies tens feina, perquè crec que estàs diàriament a Eurosport, comentant els giros.
Alguns dies de la setmana, després descanso uns dies, després torno... Bueno, ens van posant i traient, però bueno, sí que estem liant, sí.
Molt bé, doncs si ho voleu seguir, si ho voleu sentir diàriament, els dies que li toqui també el sentiu a Eurosport. Joan Antoni, moltíssimes gràcies i en parlem de tot plegat la setmana que ve.
Igualment i fins la propera setmana.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Pantani!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara, una entrevista que ens ve molt de gust, d'aquelles de molt nivell i que són complicades de poder aconseguir. Feia temps que la perseguíem, que la vam començar a gestionar, i tot i la distància... ara, mesos després, l'hem aconseguit. Avui visita Ràdio Volta un dels grans noms del ciclisme actual. Va ser campiona de França, ella va ser ciclista, és comentarista d'Eurosport, de ciclisme femení, i sobretot, per això la tenim aquí, és l'actual directora del Tour de França femení. Avui ens visita la Marion Rus. Bé, nosaltres ens fa realment molt contents, ens fa molta il·lusió que avui passi per aquí la directora del Tour de França, aquí en primer lloc a la Marion Rus. Volem agrair, Marion, que passis per Ràdio Volta, i d'entrada girem la vista enrere perquè volem saber quina valoració fas de la primera edició d'aquest nou Tour de França femení organitzat per ASO per l'edició de l'any passat, d'aquest 2022.
C'est un bilan plus que positif pour cette première édition du Tour de France Femmes avec Zwift.
La valoració és més que positiva. De fet, no me preocupava massa el que passara esportivament, perquè sabia que les noies oferirien un gran espectacle. Conec bé el ciclisme femení i tinc la sort de comentar-lo durant tot l'any. On potser sí que tenia dubtes eren la quantitat de gent que hi hauria en la carretera animant, o la gent que ho seguiria per televisió. No sabia quina acceptació tindria entre els aficionats. I la veritat és que va ser un èxit absolut, perquè vaig veure molta gent als vorals de les carreteres seguint les etapes, amb pancartes animant les ciclistes. Va haver-hi molts telespectadors mirant-ho per televisió. L'impacte va ser molt gran. Vaig poder veure un autèntic Tour de França, una quarta setmana de juliol completant el pack. Sí, va ser un gran èxit i n'estic molt orgullosa.
Orgullosa, per tant, d'aquesta segona edició que ens espera a finals de juliol d'aquest 2023, què n'esperes?
Déjà garder les ingrédients qui ont marché dès la première année.
En primer lloc, mantindre els ingredients que van funcionar l'any passat. Des del punt de vista esportiu, serà una carrera increïble. Començant pel recorregut, serà molt difícil preveure un escenari per cada etapa perquè no són gens senzilles. Així que espere moltes sorpreses, una cursa apassionant cada dia. I després hi ha el grupet de favorites que buscaran el mallot groc, el mallot més bonic de tot el pilot mundial.
Envie d'aller chercher aussi le maillot jaune, le maillot le plus beau du peloton.
Bé, m'imagino que ha de ser un any de consolidació amb tot això que dius, també. No sé si ens trobarem amb moltes sorpreses, perquè el Tour, ja ho sabem, acostuma a ser una prova que a línies generals arrisca poc.
Pour l'édition 2023, on gardera vraiment les codes que font le Tour de France.
Per aquest 2023 mantindrem l'essència del Tour de França amb tots els elements que el fan reconeixible, és a dir, la cursa en si i totes les infraestructures que l'acompanyen. I pensa també en la caravana publicitària, per exemple, que forma part de la màgia del Tour i que el fa diferent de la resta de proves. Sempre tindrem aquest ressò i és molt important per al desenvolupament del ciclisme femení, per atraure més patrocinadors. Per suposat, sempre volem millorar i sempre seguirem en esta direcció.
On irà toujours vers ça.
Molt bé, doncs estarem atents a això que passi. Ja que parlem d'aquest futur més immediat, què ens pots destacar del recorregut d'aquesta propera edició? Amb què et quedes? Quan tens el mapa al davant, què en destaques?
Le parcours 2023, c'est vrai qu'on a ajouté de la haute montagne avec l'arrivée au Tourmalet, on passera par le...
És cert que hem afegit una miqueta més de muntanya, especialment amb l'ascensió al Tourmalet i amb el pas previ per l'Aspen. Evidentment, volem que el Tour de França femení entre una miqueta més als llibres d'història i el Tourmalet és un port mític i, per tant, el Tour femení hi ha de passar. Per descomptar, totes les campiones voldran afegir el seu nom al cim d'esta pujada mítica. I al dia següent acabarem amb una contrarrellotge a Pau de més de 20 quilòmetres. Com tots els organitzadors de grans proves, esperem que esta crono siga decisiva per a la classificació general, almenys per decidir el podi. És una novetat, ja que l'any passat vam optar per no incloure cap contrarrellotge, però sabem que una líder que vol guanyar una gran volta ha de dominar tots els registres i una contrarrellotge n'és un d'ells.
Être líder i guanyar un gran tour, il faut être performant dans tous les domaines et qu'un chrono en fait partie.
Interessant, perquè ara em venia al cap una reflexió de sempre s'ha dit, que els recorreguts, volgudament o no, afavoreixen un tipus de corredors o d'altres. I ara pensava si aquests canvis en el recorregut, si tenen a veure amb el domini absolut, no tant aquest any, però sobretot la temporada passada, aquest domini absolut de Namie van Vleuten, que de fet el Tour es va imposar sense rival, tot i tenir problemes, patir problemes en les primeres jornades, al final va dominar de manera total. És a dir, s'han buscat alternatives per intentar que una corredora com ella ho tingui, si més no, una mica més complicat?
Non, oui et non, parce que si on s'arrêtait à ça, évidemment qu'on n'aurait pas mis une ascension aussi difficile que le
Sí, no, perquè si no haguérem buscat innovar, no ens hauríem plantejat una pujada tan complicada com és el Tourmalet. De totes maneres, ja hem vist que aquest any el nivell general ha augmentat i que cada vegada tenim curses més difícils de controlar, en les que Annemiek van Vleuten ja no domina. No es tracta de perjudicar o afavorir a determinats tipus de corredores, sinó de fer un lloc en la història d'aquest esport per al Tour de França femení. D'altra banda, pensem que la contrarellotge és una modalitat que també pot beneficiar a Van Vleuten. Ella ja ha sigut campiona del món de la disciplina. Però bé, també hem d'admetre que si l'any passat hi haguera hagut una crono, segurament el podi final no haguera sigut el mateix.
Crono, ça n'aurait certainement pas été le même podium à l'arrivée finale.
Bé, bé, doncs queda clar, és cert, que Van Vleuten acaba de guanyar aquesta Vuelta, però també és cert que li ha costat molt i que les clàssiques de primavera no sempre ha estat amb les millors. De fet, pensàvem en el Sorpasso, en que aquest seria, en el seu últim any, seria justament l'any del Sorpasso, potser amb Demi Follering. Per cert, on creus que es decidirà aquest any el Tour?
Ah bah, de toute façon, elle se décidera chaque jour, hein. Ça reste le Tour de France, donc une course assez folle, même les premières étapes en partie.
Jo crec que cada dia pot ser decisiu, seguir sent el Tour de França, així que és una cursa difícil de controlar. Fins i tot amb les primeres etapes, amb l'eixida des de Clermont d'Alvèrnia, ja ens trobem en ple massís central, amb moltes dificultats i etapes complicades. Lògicament caldrà estar atent amb les etapes planes perquè seran molt nervioses i haurem d'evitar les caigudes. Ja vam veure el que va passar l'any passat. L'etapa que acaba a Rodés serà, per mi, la primera gran cita per a les líders de la general, perquè és la més llarga. I sobretot en els últims 60 quilòmetres no hi haurà ni un metre pla. Serà una autèntica clàssica, amb carreteres molt estretes, descensos sinuosos i pujades molt dretes. Així que, per mi, aquest serà el primer gran duel entre les líders, sí. Després ja passarem ràpidament al cap de setmana amb la pujada al Tourmalet i la contrarellotge de Pau.
Pour les leaders, et puis après on se dirigera très rapidement vers le dernier week-end avec l'ascension du Tourmalet et le contre-la-montre à Pau.
Un dels èxits de l'edició de l'any passat va ser la sortida des de París. Recordo aquells dies passejant per París, justament aquell diumenge passejant per París al matí. És que hi havia una gentada impressionant i a la zona de la sortida del Tour femení, a més amb molts mitjans de comunicació, passejant per allà amb els equips a tocar, jo de fet és una experiència que la recordo perfectament i de manera molt agradable, abans de l'arribada a la tarda de la cursa masculina. Doncs bé, aquest any no es repeteix. El Tour femení no sortirà de París, ha apostat per arrencar des de Clermont d'Alvèrnia, que això és a, bé, més o menys, al centre del país, al centre de França.
On a pris, c'est vrai qu'on s'est décidé à faire le grand départ depuis Clermont-Ferrand et non plus.
Vam decidir d'eixir des de Clermont i no des de París perquè l'any passat, al ser la primera edició, vam creure que era important escenificar el relleu entre homes i dones. Però enguany també volíem descobrir noves zones muntanyoses i, lògicament, eixir des de París ens haguera limitat molt. No hauria estat molt coherent des de l'àmbit esportiu. A vegades les distàncies són massa llargues, així que vam apostar per Clermont d'Alvèrnia perquè arribem directament al massís central i podem tindre etapes molt interessants des d'un bon inici. Després, evidentment, ja veurem si cal reubicar l'eixida del Tour femení en funció del masculí. Veurem com va. Enguany ens servirà també com a prova. En traurem moltes conclusions.
Ça sera aussi l'épreuve test cette année et on en tirera les conclusions.
Doncs bé, anirem apuntant. Ja per acabar, l'última. El Tour de França masculí ha adoptat una norma no escrita, diguéssim, en què combina les sortides des de França amb les sortides en un altre país. De fet, alterna, un any des de França, un any des d'un altre país, que aquests últims anys es va veure això modificat per la pandèmia, però bé. De fet, aquest 2023 la gran sortida serà des de Bilbao i no descartem que en un futur proper ho faci des de Barcelona. Les gestions ja estan engegades des de fa un temps. El Tour femení es planteja la possibilitat d'acollir una gran sortida des de fora de França?
Pourquoi pas, c'est envisageable. Honnêtement, cette année...
Per què no? És possible, i tant que sí. Sincerament, ara mateix estem molt centrats en esta segona edició, però evidentment que el que es fa per la cursa masculina es pot fer també en la femenina. I el que és més important, ja tenim peticions que ens arriben des de l'estranger i les estem estudiant.
Et surtout, on a des demandes, c'est vrai, qui viennent de l'étranger et on est en train de les étudier.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.